Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa reprenem el tema de la setmana que dediquem a les mobilitzacions i a les vagues de l'ensenyament. Tot reprenent el fil, marxant fins a Sant Sadurní. Allà ens hi espera, amb més protagonistes, el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres, que ja hem conegut aquesta posició per part dels sindicats, en aquest cas des de Ràdio Sant Sadurní, com ha comentat la Sílvia, volem conèixer quina és l'opinió de les AFAs, de l'aspecte familiar. És per això que avui tenim amb nosaltres l'Oriol Pirretes. Ell és membre de l'AFA de l'Escola La Pau, d'aquí a Sant Sadurní d'Anoia, i a més també és docent, per tant ens pot aportar les dues cares, les dues visions d'aquesta situació en el sector educatiu. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia. Com estem?
Si fem i destaquem actualitat, doncs al març, a mitjans de març, l'AFA de l'Escola La Pau i també de l'Institut Jacint Verdaguer de Sant Sadurní veu signar un manifest conjunt amb altres associacions de famílies del Penedès per denunciar la manca de recursos de l'ensenyament públic. Aquesta situació dins del sector, quina és la vostra opinió al respecte?
Doncs nosaltres, com has dit molt bé, estem al llistat d'AFAs adherides al manifest, sí, en favor de les reivindicacions que fa el professorat, i que nosaltres des de l'AFA i com a representant de moltes de les famílies de l'Escola de la Pau, doncs estem absolutament al costat del professorat en aquest sentit, ja que considerem que totes les reivindicacions que està fent el professorat no només són reivindicacions que van en favor de les millores laborals del professorat, sinó que van amb la millora de l'alumnat i també, per tant, a tota la comunitat educativa.
Entre les principals reivindicacions, reclameu més inversió als centres, reducció de ràtios, increment de personal, vaja, el que també està reclamant el sector educatiu. Pel que fa a l'aspecte de l'Escola La Pau, quina és la situació actualment? Per fer una descripció més propera, més pròxima, no tan generalista.
Sí, nosaltres des de l'Escola La Pau, bueno, jo com ara ja parlo a nivell individual també com a família, no? Nosaltres vam apostar per l'Escola de La Pau com a escola pública, creiem en el model d'escola pública, creiem que és un model molt important, i a més l'Escola de La Pau doncs, és una escola que ara mateix doncs, té molt de prestigi perquè s'han fet molts canvis pedagògics, moltes millores, sí? I jo, per exemple, que estic al Consell Escolar també, el que veig és que hi ha una feina darrere de l'escola per part de l'equip directiu i de l'equip docent molt potent, però que moltes vegades, ja podria posar diversos exemples, els hi falten molts recursos per poder aconseguir tot allò que volen assolir a nivell pedagògic i també pel benestar de les nostres filles i fills dins del centre, no?
Aquesta situació del sector educatiu, com afecta a les famílies? Perquè tenim la visió de com afecta el dia a dia dels professors, que també en podem parlar amb tu i treure el teu exemple a nivell professional, però a nivell familiar, sí. Com us afecta? Com us pot afectar?
Doncs mira, ens afecta des de... Moltes vegades hi ha problemàtiques de... que hi ha baixes de professorat, no? I després aquestes baixes no es cobreixen i el propi centre ha de fer mans i mànigues per poder que els nens no estiguin desatesos. També ens afecta, per exemple, a l'hora de les temperatures, ara sobretot l'estiu va ser una gran problemàtica, les temperatures a l'aula, no? A La Pau és un espai on hi ha algunes aules que fan molta calor i el departament en cap moment, a diferència d'altres instal·lacions, no? Doncs el Departament d'Ensenyament en cap moment ha facilitat o ha proposat alguna opció per climatitzar les aules. No? I, per exemple, aquest últim any passat, gràcies a l'Ajuntament, vam poder aconseguir uns ventiladors, a base de demanar-ho molt, i aconseguir uns petits ventiladors que hi ha a les aules, però igualment no són condicions adequades per l'alumnat, no? En aquest sentit. Llavors, ens afecten molts aspectes, dic, des del benestar del dia a dia, a la continuïtat pedagògica perquè hi ha baixes, hi ha situacions, després per exemple, tot el tema de molta inversió en recursos de robòtica o de tal, que després no s'apliquen adequadament, canvis de currículum constant... Bueno, tenim moltes d'aquestes lleis.
Una altra de les reclamacions que fèieu com a AFA és donar més suport a l'atenció a la diversitat. No sé si teniu algun cas a l'escola o dins de l'AFA de famílies que ho reclamin perquè diguéssim que els seus nens o les seves nenes requereixen d'aquesta atenció més atenta i més implicada.
Sí, nosaltres tenim com a tots els centres, no? Tenim alumnat amb necessitats educatives especials i a més a les escoles públiques normalment s'acumulen més casos, no? Des de situacions de persones, no? d'infants amb dificultats, com infants no vinguts, etcètera, etcètera. No? Tenim una casuística molt diversa. I al final el professor està a l'aula, no? La professora està a l'aula i ha d'aconseguir pues, gestionar tota aquesta diversitat dins de l'aula, que és molt complexa. No? Llavors, què ens passa? Doncs ens passa que moltes vegades el que fan des de l'ensenyament és ficar pagats per cobrir aquestes mancances. És a dir, posen personal, per exemple, monitoratge, personal de vetlladors, no? Que estan molt bé i que el personal que hi ha treballant a la Pau és preciós i és maquíssim i cuida molt, però a vegades ens faltaria, no? Pues, més especialització, més ajuda, més suport a la CIE, persones més especialitzades en la diversitat, perquè aquest alumnat no es quedi enrere i la resta d'alumnat també pugui continuar endavant, no? Perquè moltes vegades el professorat es veu amb la disjuntiva de dir, què faig? Paro una mica perquè tothom em pugui seguir, llavors hi ha nens que es queden, no? Que no saben què fer, o tiro endavant i llavors hi ha nens que es perden, no? I no té aquest recurs moltes vegades no té prou recursos per poder cobrir-ho tot, diguéssim.
Oriol, hem comentat també que ets docent, per tant podem aprofitar també per parlar d'aquesta doble mirada entre docent i membre de l'AFA. Creus que les famílies són prou conscients del moment que viu l'educació pública?
Jo crec que en general sí. Sí que és cert que falta moltes vegades una miqueta de pedagogia per les famílies, en el sentit de que moltes vegades nosaltres, no, des dels sindicats o des del professorat, fem reclamacions molt genèriques, que amb tipus més recursos, més salaris, menys ràtios, que està molt bé, però una cosa que és molt útil i que des de la Pau, per exemple, l'últim Consell Escolar es va proposar i es va fer, és posar situacions concretes. El que passa és que, clar, sempre s'ha de vigilar, no? Pues no dir noms, no dir, no? Per protegir la privacitat de les persones, però sí que és cert que posar exemples concrets de situacions concretes que s'estan vivint el dia a dia a l'escola on portes les teves filles, els teus fills, doncs jo crec que ajuda molt a empatitzar per part de les famílies. Perquè si no, les famílies moltes vegades el que els hi passa és que es veuen el dia que es fa la festa de Carnaval o festa de final de curs, molt bonic tot, però el dia a dia, quan el professorat està sol i no sap com solucionar un conflicte o una situació difícil de l'aula, clar, això no ho veuen, no, les famílies? Llavors, si no se'ls explica i se'ls fa més pedagogia en aquest sentit, a vegades costa, no? I pot semblar la interpretació de no, si l'únic que voleu és unes millors condicions econòmiques, que també, però no és l'únic punt, sinó que també és aquesta part que deia al principi de que necessitem una millora de condicions laborals pel professorat, i aquí t'ho dic com a professor, però també una millora dels recursos per l'alumnat i per les famílies.
Ara mateix, professorat i AFA, l'Escola de la Pau, esteu units en reclamacions o teniu també algun punt de vista diferent? O aneu tots a una?
No, en general tots anem a una. Sempre segur que hi ha algun punt, alguna cosa que hi ha, no? Jo en aquest cas no ho desconec, però sí que és cert que professorat i famílies van a una. I no només això, sinó que el que és molt important en el centre de la Pau és que l'equip directiu també són els principals que estan, no?, fent aquesta cohesió, per això van fer un consell escolar on es va explicar tota aquesta situació. I això, clar, ajuda molt que hi hagi aquesta cohesió. El fet que l'equip directiu, professorat i les famílies estiguem a una ajuda molt. Al final, les famílies una mica anem a remolc del que fa, no?, de les reivindicacions del professorat. I principalment això. Segur que hi ha alguna família que potser no ho veu igual. Evidentment, les famílies no és un grup heterogeni i l'AFA tampoc són totes les famílies, no? Ai, heterogeni no volia dir homogeni. Però evidentment, en general, la idea general és que la gent és conscient de que les condicions a l'escola pública no són les adequades i que fa molts anys que tenim moltes carències en aquest sentit.
En el vostre manifest demanava una resposta immediata per part del Departament d'Educació. Això va ser el març, estem ja a maig, a 5 dies de juny. Teniu alguna resposta?
Al nostre nivell cap ni una. Sí que és cert que els sindicats, no, cada setmana s'estan intentant com seure amb la consellera, no, i amb la conselleria per intentar arribar a un acord, però crec que estan molt lluny d'arribar a acords. I és una situació, la veritat, bastant lamentable, perquè al final entenem que, no, que la política està per donar solucions als diferents sectors. Hi ha en altres sectors públics que les solucions s'han donat molt ràpides i ens està costant entendre per què ens estan portant aquesta situació del límit, que, per exemple, jo com a professorat i com a família, doncs, a mi m'està suposant un desgast i un malestar important, perquè al final fem vagues, també els nens van a l'escola, no van a l'escola, si van a l'escola no tenen prou recursos, també la part econòmica, evidentment, de fer una vaga el que suposa per professorat, ja són moltes vagues, i s'està acumulant ja molt desgast, que sembla una mica que la conselleria el que estigui buscant és que hi hagi desgast per al final aconseguir que acceptem unes condicions que considerem que no són adequades, no?
Doncs, Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al tema de la setmana del magazín i veurem com avança la situació.
Moltes gràcies.
L'últim protagonista, que a més de ser mestre de primària, és també del sindicat USTEC d'ensenyament, ens espera a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així, Sílvia, i per això ens acompanya el Toni Álvarez, ell és membre de la CGT d'ensenyament i també mestre de l'escola del Montmell. Molt bon dia, Toni, com estàs?
Hola, bon dia.
A veure, anem a posar en context, hem tingut altres mestres. Què esteu reivindicant? Perquè demà serà una de les penúltimes vagues o manifestacions grans que fareu arreu de tot Catalunya, oi?
Bé, ens agradaria pensar que sí que serà de les últimes, però no ho sabem. Nosaltres continuem defensant i exigint doncs, una sèrie de coses molt bàsiques, perquè és una esmena a la totalitat del sistema educatiu. Més enllà del salari, estem demanant que els recursos siguin els que han de ser per a l'escola pública de qualitat. I és aquesta esmena que portem molts anys sostenint, com a professionals de l'educació i com a famílies també, i que dic prou. I per això aquest cicle de mobilitzacions que va començar a l'octubre de l'any passat i en el que estem immersos encara, i que ens agradaria pensar que estem davant de les penúltimes o últimes manifestacions i vagues. Però ja ho veurem, ja ho veurem.
Escolta, Toni, davant aquestes meses que esteu fent i que s'estan reunint amb membres del govern, no hi ha, és a dir, no, sembla que no hi ha ganes d'una bona entesa, oi? O diuen els pressupostos, també, no?
Sí, la veritat és que ens sorprèn que a nivell sindical sí que s'han anat aixecant línies vermelles que tenien arrel del vergonyós pacte que vam fer amb Comissions UGT al març, doncs el que sí que s'ha fet en aquestes darreres meses de negociació és aixecar la línia vermella de la convocatòria del comitè de vaga per negociar, i s'està negociant en les meses on està Comissions UGT. I això ha estat un acte de bona fe sindical per tal de desbloquejar. I el que ens sumem és que darrere d'aquest acte de bona fe el que està fent els governs és estirar el cicle i estirar els plaços, els terminis de temps, oferint coses que en aquest darrer cas, a nivell salarial, per exemple, oferia complements que no eren per a tota la plantilla, i també a nivell de recursos doncs, eren propostes que tampoc satisfeien, però a la necessitat que realment l'escola i l'escola inclusiva necessita. Llavors, bueno, estem una miqueta estupefactes per aquesta forma de negociar, realment, no? Però bé, vull dir, al final el col·lectiu doncs està, bueno, pues aixecat, estem a totes, i ha arribat a aquest punt després de totes les vagues i mobilitzacions que hem fet, doncs, lluny de, pues això, de saber on està, doncs estem i continuem. I la gent, la veritat és que hi ha cada vegada més que estem més enfadats, no? La gent, doncs, manifestar aquest descontentament cap a aquesta forma de no negociar, no? O de negociar d'una forma així com bueno, fer veure què.
Ja. Jo me'n recordo que la consellera Niubó deia que era difícil fer-ho sense pressupostos, però ara sembla que hi ha un camí. El que estem veient és que us queda la darrera, la penúltima gran manifestació. L'última serà el 4 de juny, si és que no hi ha acord, és a dir, si no us escolten i no us donen el que esteu reclamant. La gran pregunta del milió, i ja sé que és molt difícil perquè aneu una mica dia sobre dia, però si el dia 4 de juny, aquí no, o 5 de juny, no hi ha una resposta per part d'ensenyament, què passarà amb el curs? Perquè estem a portes d'acabar.
Doncs mira, el que de moment ja som va ser un preavís d'una vaga indefinida a partir de l'1 de juny, que ja veurem si s'activa o no. Després hi ha la visita del papà, hi ha el tour, hi ha molta gent, hi ha un col·lectiu aixecat, que el que no farem serà deixar-ho caure tot aquesta mobilització i aquesta empenta. Doncs no sabem què passarà, vull dir, realment, perquè és com dius, vull dir, anem dia a dia, vull dir que ara estem preparant les accions del dimecres, de la vaga, divendres hi ha vaga convocada al Baix Llobregat i al Penedès, el dia 5 hi ha la torna a haver-hi vaga a tots els territoris, més els que hi ha a cada territori durant aquests dies. No sé, la veritat és que anem, la veritat és que els sindicats, en aquest sentit, anem sobrepassats, i ho dic amb molta alegria, perquè aquí el que ha passat és que les assemblees de treballadores i claustres han agafat la força, i llavors surten per tot arreu tot de propostes, que el que s'intenta és intentar coordinar-les totes, i a partir de les assemblees 200 que n'hi ha, no? Llavors, bueno, és que no és una qüestió de sindicats només, és que aquí hi ha tot un col·lectiu aixecat, i que el que demana, doncs, és això, aquesta esmena a la totalitat al sistema educatiu, que és tan necessari.
Jo crec que és una de les... De tot aquest curs que porteu, ha estat la més majoritària que heu seguit tot el col·lectiu de professors i professores, malgrat una cosa que la gent hauria de saber, jo crec que és que per molt que tinguem dret a una vaga, és que significa una repercussió al vostre sou, al vostre salari. No és allò de no anem a treballar als pares i mares que poden dir que jo crec que cada cop estan més al vostre costat, sinó que això us costa a vosaltres el salari al final de mes.
Sí, ens costa els diners, i a part de l'energia també, perquè al final les vagues són desgastants i són cansades, però és que ja et dic que arribat a aquest punt no ens queda més remei. I en aquest sentit d'històric, bueno, tenim companyes que van estar a les vagues històriques dels 88, de l'any 88, que s'anomenen molt, i que ja fa dies que ens diuen que hem sobrepassat amplíssimament aquesta sensació d'aquesta força de vaga històrica, que diuen que no, el 88 no hi havia tanta força i no hi havia tanta gent mobilitant-se, per molt històric que fos i per molt que s'aconseguís en aquell moment. Llavors, bueno, hem de ser conscients que estem en un moment a nivell de mobilització educativa molt important, no només dels professionals que treballem, de tot tipus, sinó de tot el sistema educatiu públic. Llavors, bueno, en aquest sentit sí que ser conscients, no, d'aquesta força que n'hi ha, i sobretot d'aquest cansament, no, i d'aquesta necessitat de bueno, social, no, que tenim, de que el sistema educatiu pugui funcionar, i per això és indispensable que n'hi hagi la repercussió econòmica que ha de tenir, tal com diu la LEC, perquè aquí el que estem demanant de fons és que s'inverteixin els diners que es van signar, es van aprovar al Parlament l'any 2009 del 6% d'inversió del PIB, vull dir, quan estem al voltant del 3%, vull dir, que estem amb la meitat. Llavors, no podem tenir un sistema públic educatiu que sostingui amb la meitat de diners que el 2009 els mateixos partits polítics, majoritàriament, van dir que eren insuficients. Llavors, doncs, bueno, per això diem que hi ha aquesta esmena a la totalitat del sistema educatiu, perquè necessitem aquests recursos. I bueno, és una qüestió tan de sentit comú que de vegades fa fredor explicar-la de tan òbvia que és, no? Però, bueno, pues la seguirem dient i nomenant i fent vaga, malgrat la repercussió econòmica que tenim i que hi ha companyes i companys doncs, que, bueno, que les cançons tenim de formes molt, molt complexes, a més.
Ah, per finalitzar, Toni, les famílies i la societat veieu que aquesta vegada sí que sí estan entenent les vostres reclamacions, les vostres reivindicacions?
Bueno, en general, sempre que hem fet pagar les famílies, el gruix, sempre creiem que ho han entès. I diria que fins i tot en aquest cicle de vagues, al setembre, com que un dels temes que van posar sobre la taula va ser el salari, et dic que hi havia docents, i m'incloc també, que ens feia com una miqueta de cosa doncs, dir-se a les famílies de demanar-se aquesta solidaritat. El que sí que hem vist és que, bueno, que, és que aquesta solidaritat no és només l'econòmica, sinó que és la repercussió en tot el sistema. I sí, sí, cada vegada més la suma és més gran, tot i els intents també de vegades de mediàtics, dels mainstream i del govern també d'intentar com crear aquesta falsa divisió de que les famílies estan cansades i tal. No, que estan cansades les famílies és de no poder tenir recursos i de vegades de fer un copagament de l'educació pública, que és el que està passant en alguns centres. Vull dir que això també ho hem de posar sobre la taula.
Doncs, Toni, moltíssimes gràcies. Que vagi molt i molt bé la manifestació de demà, la vaga de demà dimecres, i anirem seguint de prop totes les notícies que ens arriben de part del vostre col·lectiu.
Molt bé. Demà si hem de desdir, demà a les 10 del matí hem quedat a Torredembarra per fer una manifestació i també hi haurà una altra manifestació a Tarragona a les 10. La idea de Torredembarra doncs, està en la suma d'intentar doncs, que a Catalunya doncs, sàpiga i vegi doncs, que, bueno, que hi ha un col·lectiu doncs, que està aixecat i que volem respostes, de veritat.
Doncs que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies, Toni.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Hores i hores canta la Madame i nosaltres tenim un parell de minuts per arribar a 11:15. Cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca i seguim amb Bernadet Hortal i les seves càpsules d'il·lusió.
Pot ser massa d'hora, pot ser tard o fora d'hora, potser portes el ritme fora de temps. 1, 2, 3. I tu dius que t'espantes quan canvia el teu voltant. Serà millor que aprenguis que tot sempre està canviant. Hores i hores, hores i hores, hores i hores en va. Pot ser massa d'hora per saber que això millora i potser no perds el temps, i potser no perds el temps. Ja va ser en hora de pagar una penyora, però tu no vols jugar-te res del que tens. Després dius que t'espantes quan canvia el teu voltant. Serà millor que aprenguis que tot sempre, sempre està canviant. Recorda, tu no has de passar
hores i hores en va.
Recorda, tu no has de passar
hores i hores en va.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:45 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal en el Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que Vilafranca reformarà de manera integral el carrer Joan 23. Durant aquesta setmana, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i el govern municipal estan visitant el barri de Sant Julià en el marc del projecte de l'alcaldia de proximitat. Aquest dilluns, el mateix alcalde i el regidor de Participació i Barris, Jordi Junyent, anunciaven les principals millores que es faran properament a Sant Julià. D'entrada, s'anunciava la reforma integral del carrer Joan 23, que s'allargarà durant 8 mesos amb un pressupost de 800.000 euros. Cal dir que també es parlava d'una actuació destacada a causa de les connexions que genera aquest carrer entre el carrer Sant Julià i el carrer Eugeni d'Ors. L'alcalde també anunciava la millora de voreres que es farà properament als carrers Santa Margarida i els Monjos, una acció que avançava que es podrà fer de manera ràpida i per la qual es té ja el projecte redactat. També confirmava que durant aquesta setmana es farà el retorn d'algunes propostes comentades amb el veïnat en les darreres visites, com la continuació del carril bici entre l'Avinguda de Catalunya i la zona esportiva, diverses millores a la plaça de Sant Julià o la instal·lació d'un semàfor reductor de velocitat a l'Avinguda del Pla del Diable. Tot plegat amb la trobada que es farà amb el local de l'Associació de Veïns aquest dimecres a les 7 de la tarda. I d'altra banda, hem de comentar-vos també que el gimnàs de Mediona estrena un nou espai més ampli i renovat. El gimnàs municipal a Mediona estrena doncs aquest espai d'entrenament completament ampliat i renovat per millorar l'experiència dels usuaris i oferir un servei més modern i funcional. La nova zona incorpora més metres quadrats dedicats a la salut i al benestar, així com un nou equipament d'última generació per entrenaments de cardio, força i treball funcional. L'actuació suposa una ampliació important de les instal·lacions existents amb l'objectiu de convertir el gimnàs en una zona de referència en l'activitat esportiva en aquest municipi. Coincidint amb l'estrena, també entra en vigor una nova normativa d'ús que inclou l'obligatorietat de portar calçat exclusiu per al gimnàs, utilitzar tovallola durant els entrenaments i deixar el material endreçat després de cada exercici. L'actuació ha estat impulsada per l'Ajuntament de Mediona i l'Escola Esportiva Municipal. D'altra banda, el proper 29 de maig, el Club de Lectura del Llibre Vermuts i Barbuts de Sant Jaume dels Domenys tindrà una nova sessió, en aquest cas de la periodista calafellenca Magda Minguet. El Club de Lectura a Sant Jaume celebra aquesta sessió el divendres a les 6 de la tarda amb la lectura de la novel·la Vermuts i Barbuts de l'autora calafellenca Magda Minguet, que participarà presencialment en la trobada. La novel·la, escrita amb humor i ritme àgil, continua la història de la Gemma, una dona cansada de cites decebedores que decideix crear una aplicació de cites gastronòmiques on el criteri principal no sigui la persona, sinó el plat. A partir d'aquesta idea original, la protagonista s'endinsa en una successió de situacions esbojarrades i converses inesperades que la portaran a descobrir restaurants, amistats i també noves maneres d'entendre's a ella mateixa. I acabarem aquest breu repàs d'informació d'àmbit local i comarcal explicant-vos que el Club de Lectura Conjunta de la Bleda també comptarà amb Jaume Clotet. Serà el dimecres. Aquest dimecres, dia 27 de maig, els clubs de lectura de Sant Martí Sarroca, la Bleda i Torrellers de Foix fan una trobada conjunta per debatre la novel·la La Calavera de l'Apòstol, amb el seu propi autor, Jaume Clotet. L'acte es farà al Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda a 6:45 de la tarda d'aquest dimecres. La Calavera de l'Apòstol s'ha definit com una trepidant novel·la històrica que combina ritme, humor i rigor documental. A través d'un relat ambientat en la Barcelona del segle XIV, amb monestirs, intriga política i conspiracions eclesiàstiques, l'autor presenta un món vibrant i alhora perillós, on una peça sagrada pot canviar el rumb de la història. Com dèiem, serà en aquesta proposta conjunta dels clubs de lectura de Sant Martí Sarroca, la Bleda i Torrellers de Foix, demà dimecres, a partir de 6:45 de la tarda, amb aquesta participació del propi autor del llibre, en Jaume Clotet.
Penedès en xarxa.
A les càpsules d'il·lusió, la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages sempre ens fa propostes interessants. Bernadet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin serà el leitmotiv d'aquestes càpsules d'aquest mes de juny que estem a punt d'estrenar?
Aquesta vegada el tema és Antoni Gaudí, amb motiu del 100 aniversari de la seva mort. ja que va morir el 10 de juny de 1926. I, a més a més, recordar, per qui encara no sàpiga i us recomano, que al Vinceum, a la capella de Sant Pelegrí, fan l'exposició El Penedès amb ulls de Gaudí, que és fins al 28 de juny, o sigui, durant tot aquest mes podreu gaudir d'aquesta exposició, que és una oportunitat per acostar-se a l'arquitecte i, a més, destacar, descobrir els vincles que tenia, personals que tenia amb el Penedès i la seva relació amb el món del vi. Ell, per exemple, era molt amic del bisbe Torres i Bages, i, bueno, diverses personalitats, però molt amic del bisbe.
Ara que parles del bisbe, heu tingut fa pocs dies descendents del bisbe Torres i Bages visitant la casa del seu avantpassat, no?, la biblioteca.
Sí, sí, sí.
Un rebesnet o sí, una cosa així una mica llunyana, que sí, costa de dir fins i tot. Doncs ataquem en Toni Gaudí i Cornet, coincidint amb aquests 100 anys de la seva mort. Comencem per les lectures per adults. Què has trobat?
Sí, he trobat molta cosa, la veritat. Comencem per un llibre que es diu Codi Gaudí, desencriptant l'home rere el mite. Narra la vida de l'arquitecte de Reus i el presenta com un personatge molt humà que se situa a les antípodes del Gaudí més popular. Amb un rigor tècnic, doncs, traça l'evolució des de quan era jove fins que ja va ser més famós, i que les èpoques en què ningú, bueno, hi havia molta gent que no el valorava, que no, les seves obres no s'entenien, i acaba quan, bueno, que quan va arribar morint perquè el va atropellar al tramvia, i que anava vestit tant, semblava que fos un pobre, que
en parracs, no,
sí,
diuen?
Que no el van reconèixer, no? I que els metges no es creien que aquell home fos l'eminent arquitecte. Després un altre llibre, que és Gaudí, 1852-1926, de la naturaleza a l'arquitectura, analitza com va revolucionar el modernisme en traslladar les formes de la natura a les seves construccions. I el llibre fa un repàs dels diferents edificis.
Més enllà de la Sagrada Família, que
sí,
sempre ens quedem aquí.
Sí. Després, Gaudí, arquitecte singular, mostra el mestratge i el geni de Gaudí amb tota la seva esplendor, i presenta fotografies, textos descriptius de cada obra, alçats, maquetes i projeccions. O sigui, parla de les diferents obres. Un altre llibre és Gaudí, hàbitat, natura i cosmos, recull el treball i el pensament pel que fa a l'habitatge, en aquest cas, com sabut com un tot harmònic que afavoreix la convivència familiar. I també explica la concepció de Gaudí pel tema del jardí, perquè per ell la natura sempre havia sigut una font d'inspiració. Un altre llibre és Gaudí, el trencadís modernista. El trencadís ceràmic és un element molt important del modernisme i de l'arquitecte Antoni Gaudí. Sense la seva aplicació no, bueno, per exemple, no es podia entendre el banc del Parc Güell o la façana de la Casa Batlló. I fa un repàs de les diferents obres en les que va fer servir el trencadís. Després, Gaudí, la vida d'un visionari, parla de la seva trajectòria des dels primers anys i fins les obres, bueno, les obres ja més emblemàtiques, com la Sagrada Família, el Parc Güell. Continuem amb un altre llibre que es diu Gaudí, l'arquitecte de Déu, que és una biografia i que mira d'explicar la seva vida, la seva peripècia personal i creativa, i bueno, explicant el context en el que va viure ell. Després, el Palau Güell, que explica la història i la descripció del Palau Güell, que és un parc que va encarregar la família Güell en els anys anteriors a l'Exposició Universal de 1888. Un altre llibre és La Sagrada Família Monumental, que proposa un recorregut visual per la Sagrada Família, fent fotografies que normalment no es veuen, de raconets, de detalls, que, bueno, la veritat és que impressiona bastant. I, a més, els texts estan acompanyats de textos que presenta tota la complexitat de l'obra.
Les fotos són del fotoperiodista Daniel Venteo.
Sí. Després, La Sagrada Família de Gaudí, el temple expiatori des dels seus orígens fins avui. És una obra coeditada per la Junta del Temple Expiatori de la Sagrada Família i pretén donar una visió àmplia i rigorosa dels aspectes més destacats de l'edifici i, a més, explicant el significat que té per la ciutat. Un altre, de Josep Maria Carandell, per Güell, Utopia de Gaudí, acompanyat de moltes fotografies, que aquests llibres, la majoria són, porten moltes fotografies.
Són molt visuals, sí, no?, en general.
I explica la història i la descripció del, del Per Güell, que és una de les obres més emblemàtiques de Gaudí. Aleshores, he trobat unes quantes novel·les de la Teresa Roig, l'arquitecte de somnis. Parla d'un edifici que van començar a construir al Passeig de Gràcia, el número 92, que és un dels edificis més emblemàtics. I, a més, i aleshores, a partir d'aquests...
Que és la Pedrera, potser.
La Pedrera, sí. I al voltant d'aquest edifici hi ha la vida de sis personatges, que en principi sembla que no tenen connexió, però tenen més connexió del que sembla. I a més, a través de la vida de l'Antoni Gaudí, anem descobrint el destí que comparteixen i, que és, bueno, i amb el context de la construcció de la Pedrera. Un altre de la Colla Valls, el somni de Gaudí. Com el 1883, en Gaudí rep l'encàrrec de fer el temple, i del temple de la Sagrada Família, i en aquesta novel·la apareixen cinc generacions d'una família que tenen molta vinculació amb l'obra de amb la Sagrada Família. Des de, bueno, de cada una de les generacions tenen molta vinculació i giren al voltant de, del Gaudí, que apareix com un dels personatges més també de la novel·la. I aleshores, a més, també explica la situació de Barcelona al llarg del segle, afectada per epidèmies, guerres, i bueno, totes les crisis i renaixements que hi han hagut. Després, una altra seria de Luis Racionero, en aquest cas, una novel·la que es diu Gaudí, l'última catedral d'Europa. Explica, en aquesta novel·la explica la vida del genial arquitecte, des dels primers passos a Reus, fins que va, bueno, complet la construcció de la Sagrada Família. Ell detalla les relacions personals i els detalls íntims de la vida de Gaudí, que a més, l'artífex de la Pedrera, el Per Güell, i a més, explicant les relacions sentimentals que va tenir amb la Pepeta Moreu i a més, amb la senyora Desvilars. No només ofereix una reconstrucció de la vida de Gaudí, sinó que, a més, és un relat de la Barcelona d'aquella època que va veure néixer el catalanisme cultural i polític.
Una manera atractiva d'aproximar-se a la figura de Gaudí, sí, i a aquesta Barcelona tan efervescent.
Sí. Després també de Sònia Casas Codinach, Retorna als orígens, els quaderns perduts d'Antoni Gaudí. Explica que Antoni Gaudí i Eduard Toda eren amics quan eren adolescents i que eren molt aficionats a visitar indrets històrics abandonats. I en una d'aquestes aventures descobreixen un misteriós gravat prehistòric a les muntanyes properes al castell d'Escornalbou, que es veu que el va inspirar molt per fer la Pedrera, el castell. I 150 anys després, un matrimoni que ell és arqueòleg i ell és geòleg, doncs també enganxen la història aquesta i inicien una investigació. Després, una novel·la juvenil de la Maite Carranza, que és L'alè del drac, és la història d'un jove idealista, que és Antoni Gaudí, i que ha de resoldre un enigma, en aquest cas la mort de la Colla, que és l'amiga d'infantesa i l'amor de la seva vida. Això és el que explica la novel·la. Aleshores, he agafat tres llibres que parlen sobre el modernisme, per contextualitzar. Modernisme, art, tallers i indústries. En aquest cas, parla de... vol reivindicar els treballs dels creadors, els artesans i de tots els que van treballar a l'obra. Després, modernisme i modernismes. És una obra de referència i parla del modernisme català, centrant-se sobretot en l'arquitectura i les arts decoratives. Després, un darrer que he triat és Modernisme a l'entorn de Barcelona, arquitectura i paisatge. Parla de diferents edificis modernistes de la província de Barcelona, en aquest cas no parla de les de Barcelona ciutat, i parla de, bueno, dedica una mica d'informació, unes quantes pàgines, al Penedès. Per exemple, parla d'edificis de Vilafranca, Gelida, Sant Sadurní, Vinyonet, Moja, els Monjos, Castellví de la Marca, les Cabanyes, el Pla del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit. O sigui que el Penedès està ple d'edificis modernistes.
Tota una troballa. Sí. Repeteixo el títol, Modernisme a l'entorn de Barcelona, dos punts, arquitectura i paisatge, de la, sí, Cuesta, González i Casals. Aquí hi ha el Penedès ben representat.
Sí.
I una última proposta pels, sí, adults.
d'Andreu Ferràs, els Güell, perquè van tenir una relació molt important amb l'arquitecte, i en aquest llibre es parla és la història de les 5 generacions de la família Güell, una de les més influents de Catalunya al llarg dels 2 últims segles. I també destacar que hi ha dues revistes que tracten sobre el National Geographic. Una és de l'abril del 26, o sigui, és nova, i que és el National Geographic, que té un article que es diu La Sagrada Família toca el cielo, i després del Sapiens, del maig del 23, hi ha un article que es diu Els nens de Gaudí, la insòlita aposta de l'arquitecte per salvar la Sagrada Família. I el que va fer és que va organitzar visites per escoles i per orfenats perquè els nens coneguessin, perquè ell tenia clar que la Sagrada Família tardaria molt a fer-se i volia que els nens la valoressin perquè també era, perquè se la fessin seva i la respectessin i la valoressin.
Si volguéssim llegir aquest article de Sapiens, que és de l'any 23, deies, l'hem de demanar a taulell o està digitalitzat?
Està a la sala de revistes.
A la sala mateix?
Sí.
I també has anat a la sala infantil i has fet una selecció?
Sí, n'he trobat molts. Hi ha, per exemple, de Bernat Cormán, Barcelona explica'ns Gaudí, de Fabio Castro, Un dia al Palauell, de la Marina García, Gaudí per nens, de Carlos Esteve, El món màgic de Gaudí, de Pau Estrada, Un passeig amb el senyor Gaudí, després de Carmen Martín, Gaudí, de l'Anna Manso, Gaudí, del Pep Molist, Antoni Gaudí.
Surten aquí molts sí. noms referents de literatura sí. juvenil, eh?
Sí, sí. Després d'Un drac al terrat, de l'Ester Baldó, Antoni Gaudí, un altre conte que es diu Gaudí, un estiu inoblidable, i després he trobat 3 llibres que parlen d'edificis famosos d'arquitectura a tot el món, però en tots ells hi apareix la Sagrada Família. Hi ha un que es diu Grans edificacions de la història, un altre Descobrim l'arquitectura, i un altre Monumental, rècords i meravelles de l'arquitectura. Hi ha edificis de tot el món, però destaca que parlen de la Sagrada Família.
Tant les propostes per adults com per públic juvenil infantil que ha seleccionat la Bernadet les trobareu destacades aquesta mateixa setmana, a finals de setmana potser ja,
sí.
totes juntes, eh?
Sí, a l'entrada estaran.
Al vestíbul, només
sí,
entrant a la
sí.
biblioteca?
Sí, ara mateix tenim, fins ara hem tingut l'exposició del Comerç Just i la substituirem per l'exposició sobre Gaudí.
Per tant, si us ha cridat l'atenció qualsevol d'aquest títol, tant és si no heu pogut apuntar ràpid o us heu quedat amb l'autor, anant a l'expositor i tafanejant, de seguida veureu el llibre.
Sí, a més a la web també es pot trobar aquesta informació, la web de la biblioteca.
És veritat, aquesta selecció sí. es penja en forma d'article al web de la Biblioteca Torres i Bages.
Sí.
I el segon capítol d'aquestes càpsules d'il·lusió és un cop d'ull a les activitats d'aquest proper mes de juny. Uh-huh. Un juny intens, a priori.
Sí, sí, hi ha molta cosa. Comencem amb una novetat que ho fem per fer una mica de prova perquè la intenció és que continuï, que aquest estiu hi haurà 2 clubs de lectura, un adreçat a joves de 15 a 17 anys i l'altre de joves de 12 a 14 anys. El dimarts 14 de juliol a 6:15 de la tarda serà la sessió de joves de 15 a 17 anys. Tractaran un llibre que es diu Ulls Verds. I el dimarts 4 d'agost a les 10:30 la sessió de joves de 12 a 14 anys. I en aquest cas tractaran la volta al món en 40 dies. I hi haurà una conductora dels clubs de lectura, que és la Mònica Vidal, és una professional de literatura infantil i juvenil, mediadora, formadora i crítica de la revista LIG, de literatura infantil i juvenil.
Una única sessió per cada grup d'edat.
Sí.
Com prova pilot per veure si continueu amb el nou curs.
I malgrat que una sigui el juliol i l'altra l'agost, ja comencem a explicar-ho ara, perquè les inscripcions comencen el dia 1 de juny. I o sigui que ja, qui tingui interès ja pot començar a fer inscriure's.
Dilluns vinent, si us interessa llegir un d'aquests 2 llibres i participar a aquest nou club de lectura, ja podeu fer la inscripció per aquesta única sessió i
sí.
aviam com va, no?
La intenció és continuar el curs que ve amb altres sessions, però de moment és una prova que fem.
Molt bé, aprofitant l'estiu, no?
Sí. Després,
quan activitats de juny?
Sí, el dimarts 9 de juny a 6:15 de la tarda tornem amb les sessions ja característiques de històries d'anglès a càrrec de l'Acadèmia Helen Doran. I en aquest cas serà un conte adreçat a infants fins a 4 anys, o sigui, de 0 a 4 anys. I, com sempre, hi ha inscripcions que es poden fer a partir de l'1 de juny. Després també hi haurà la presentació d'un llibre de poesia que es diu Com les fulles, del poeta Jaume Coll Mariner, que és poeta, però a més és el baixista del grup Les Obeses.
Ah, sí.
Sí, que és poeta i músic. I és una activitat organitzada per Òmnium Cultural, que serà el dimarts 9 de juny a 6:45 de la tarda. I és una activitat oberta a tot el públic. També una altra presentació d'un llibre, el dimecres 10 de juny a 6:00 de la tarda. En aquest cas és una presentació d'un llibre adreçat tant a joves com a adults. I el llibre es diu La Mirra d'Isis, a càrrec del seu autor, Rubén Falgueres. I això, recordar que és el dimecres 10 de juny a 6:00 de la tarda.
Per les presentacions de llibres no cal reservar.
No. Després, aquest mes, farem la cloenda del concurs literari Puja el tren, que serà el dijous 11 de juny a 6:45 de la tarda. I aleshores es farà un sorteig i el lliurament de premis. A cada un dels participants se'ls entregarà un detall, però a més el que hi hagi llegit més llibres se li donarà un regal i entre tots els concursants es farà un sorteig que se'ls farà els mateixos regals que tindrà el que hagi llegit més llibres, doncs el que li l'afortunat que guanyi el sorteig.
És un concurs literari que funciona molt bé, no? Més sí. Que consolidat.
Sí, perquè a més la gràcia és que és una activitat que organitzem les sales infantils de les biblioteques del Penedès i del Garraf i que aquest any fa 10 anys que el fem i sense parar i sempre, és una activitat que té molt èxit perquè se'ls hi presenta unes opcions de lectura molt atractives i que ells han d'anar contestant preguntes dels llibres.
Un cop el tornen, no?, els hi feu un petit qüestionari.
Sí, i aleshores cada 3 llibres amb les preguntes contestades han omplert una butlleta per entrar al concurs del regal que se'ls hi donà el dia de cloenda.
I entenc que cada biblioteca fa la seva cloenda, no?, ara
sí,
el juny.
Sí, sí.
Heu tingut força canalla aquesta edició.
Sí, sí. A més, són nens que els hi fa molta il·lusió participar-hi.
Doncs tots aquests nens i nenes que han estat llegint durant aquest curs tenen aquest final de curs de temporada amb premis i sortejos aquest proper 11 de juny a la tarda. I tenim un parell d'activitats més.
Sí, hi ha l'Hora del Conte amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que a càrrec de la Núria Clemares serà el dimarts 16 de juny a 6:45 de la tarda i organitza el Servei d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca. Ja és, també és una tradició aquest, que cada any ens proposen una activitat i acostumen a ser activitats molt, molt interessants.
Sempre us hi sumeu, oi?
Sí.
I acabem amb una exposició?
Bé, l'exposició dels llibres que heu sentit, que he comentat.
Que has recomanat, sí.
Sí, que estaran a l'entrada i que, estan exposats, però l'objectiu és que us els emporteu a casa.
Que marxin, no? Que marxin.
Ah, i tant. El que ens fa il·lusió és veure quan es va buidant l'exposició.
Doncs tota aquesta tria de llibres, d'arquitectura, sobre Gaudí, les novel·les, els llibres infantils, els juvenils, tots ells estaran exposats a l'entrada de la biblioteca durant aquest mes i podeu anar directe, escollir el vostre i descobrir Gaudí coincidint amb aquests 100 anys de la seva mort. Gràcies per haver-nos acompanyat, Bernadet Hortal, per aquesta tria dedicada a Antoni Gaudí Cornet.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I ens retrobem d'aquí uns dies.
Adéu-siau. Adéu.
Del desglàs. Amb Lady Gaga i Bruno Mars cantant Die with a Smile, mor amb un somriure als llavis, acomiadarem aquesta segona hora de seguida al butlletí de notícies i a les 11:06 us esperem amb la Teresa Casanelles, la Sònia Moll i el llibre que regalarem al Català al carrer. Nobody's promised tomorrow.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.